Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Què tal, amigues i amics? Aquí estem fent converses veterinàries. Això sí, que quedi clar, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd. Avui ens acompanya a Converses Veterinàries a Cope Catalunya i Andorra la Laia Borràs. És veterinària i és membre del Col·legi de Veterinaris de Girona. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantat de saludar-te.
Igualment.
D'entrada, a mi m'agrada sempre, recordo que ho vam fer fa dues setmanes, quan vas estar al programa, que no és la primera vegada que estàs al Converses Veterinàries, ja ets una experta en aquest tipus d'entrevistes, però sempre m'agrada situar una mica els oients. On tens la clínica Reibet amb B baixa, que és el nom de la teva clínica veterinària, on la trobem a Girona?
Doncs mira, ens podeu trobar al centre de Girona, al carrer Joan Baptista de la Salle, número 37, allí on tenim el centre de rehabilitació.
Molt bé. Si vols més informació, recorda www.reibet.com, Reibet amb B baixa, eh? No és B de burro, sinó que és B, és B de no sé...
B de veterinarios.
De veterinaris, sí. Efectivament. I el telèfon que podeu enviar un WhatsApp perfectament de Reibet, de la clínica, és 669-041-095. 669-041-095. Avui m'agradaria, la setmana passada, perquè hem tingut la Setmana Santa pel mig, Laia, vam estar parlant de quina manera treballeu amb els animals de companyia a la vostra clínica. Vam destacar molt el tema de l'acupuntura, que funciona molt bé en persones i també en animals, i va quedar pendent el tema de la rehabilitació. Quan parles tu de rehabilitació de gossos, per exemple, o de gats, quin tipus de lesió són recuperades en la vostra clínica?
Són tot tipus, qualsevol lesió que afecti el sistema musculoesquelètic, articular, neurològic, totes les seqüeles que puguin tindre, doncs, per exemple, ictus o embòlies o tromboembolismes, tot això que... És a dir, tot el que es pot recuperar és apte per la rehabilitació.
Has parlat d'ictus. Els ictus són molt comuns en gossos o gats?
Bueno, en humana es diu ictus, en veterinària, jo ho he dit així per entendre'ns una miqueta, parlem d'accidents cerebrovasculars, vale, o medulars, són petits infarts. Són infarts en el sistema nerviós de dins del cap o el sistema nerviós de la mèdula. Llavors, això és el que pateixen els gossos. I sí, són comuns dins de les patologies neurològiques, no és de les... Bueno, són de les es poden anar trobant usualment a les clíniques, sí.
I les causes també poden ser provocades per l'estrès, com les amb els humans o no?
Bueno, qualsevol animal que visqui amb un humà està sotmès a l'estrès, segur.
Clar. Seguríssim. Allò de que els gossos acaben semblant-se als seus amos o els seus amos als gossos, això és cert?
Mira, jo encara no he trobat un estudi científic, però la meva experiència confirma que els gossos són un petit mirall del seu amo. Són un binomi. Uh-huh. I llavors, inclús hi ha malalties, no?, que es diagnostiquen en els animals, i quan començo a parlar els sospitejo, ah, jo també en tinc, a mi també em fan mal les lumbars, ah, doncs jo també tinc el genoll fatal, ah, però jo també tinc asma, ah. I és curiós, no?, com a vegades no saps fins què roça la causa, la casualitat, sí. O què, però sí que ho hem anat trobant a la clínica. Però sí que és cert que són un petit reflex, no?, un animal, si tens un propietari trist, l'animal mai estarà content, sempre estarà trist i estarà enganxat al seu propietari esperant, doncs, que sani, no?,
I les propietats aquelles que s'arriba, s'ha comentat moltes vegades que els gossos tenen determinades tenen un altre sentit més afegit, un sisè o un setè sentit, no sé, que són capaços d'estar a casa i mitja hora abans que arribi el seu propietari començar començar a bordar o a començar a fer un sorollet. Ho dic per experiència personal, perquè jo tenia un gos i abans de que el papa arribés a casa, mitja hora abans, el gos començava a moure's, començava a fer sorollets. Això és, per què es dona això? Són éssers extremadament sensibles?
Són éssers que tenen una característica que els humans l'hem d'adquirir, no ens ve congènita molts cops, que és l'empatia, no? Ells neixen amb l'empatia innata. I també són animals que conviuen amb l'ésser humà 24 hores. Llavors, durant aquestes 24 hores, la major part estan observant-nos, mirant-nos. Per tant, saben perfectament quan els hi toca el menjar, quan marxaràs, si marxes per fer un passeig o si marxes per anar a treballar, quan arribaràs al soroll del teu cotxe, o sigui, arriben a reconèixer, tenen la capacitat de reconèixer, no?, d'anticipar-se als fets, perquè estan constantment veient-los passar dia rere dia rere dia, no? I llavors això els crea una rutina i saben perfectament quan toquen les coses, no? El típic gos que quan arriba s'està aproximant les 7 de la tarda o les 8 i normalment sopa cap a les 8, ja s'aixeca, s'estira, et ve a buscar, no? Ja està com inquiet. Sí. Aquest ho fa el meu.
I quan el, quan el gos es posa, quan el propietari està mirant la televisió i el gos es posa davant de la televisió, el gos mira la tele o no mira la tele?
Bueno, el gos pot observar la tele, no és conscient, no?, del transcurs de situacions que s'estan donant a la televisió, però està o bé acompanyant el seu amo, que està fent aquesta activitat, i llavors la feina del gos és d'acompanyament, o bé hi ha gossos que, bueno, sí, miren la televisió perquè tenen inquietud pels colors, pels moviments, pel soroll, pel ritme de veu, per el que està passant, però no estan entenent ni molt menys els successos que estan passant al televisor, no?
Clar. En tot cas, jo recordo que fa anys, suposo que ja no existirà, van crear, crec que va ser als Estats Units o Anglaterra, un canal de televisió per gossos, que el miraven els gossos, però clar, no sé, és el que dius tu, serien colors, serien sorolls,
sí,
serien sorolls, músiques, efectivament.
Ritmes, tons.
Doncs, Laia, hem de parlar del confinament, que estem passant tots plegats, esperem que s'acabi ràpid. Els gossos, persones i gossos confinades, és una combinació complicada o no tan complicada?
Complicada per qui? Pels gossos o pels humans?
Pels gossos, perquè els humans ho hem d'assumir, no? De fet, s'està assumint, perquè les autoritats en diuen que gràcies al que estem respectant el confinament les coses van millor. Els animals, els animals no poden raonar, no entenen la situació.
No entenen... Més que no entenen la situació és que què ha passat que de cop i volta estàs amb mi tot el dia, no? O m'estàs traient 6 cops al dia quan abans me'n traies 2. Llavors són els canvis de rutina, el trencament de la rutina, el que els gossos els hi dona inseguretat. Els gossos són com els nens. Si els nens els portes amb una rutina, van molt bé. Quan els nens els trenques la seva rutina, van a dormir més tard, dinen més tard, no fan la siesta, comencen com a irritar-se, estar més nerviosos, però és el mateix. La rutina dona una seguretat. Llavors, el fet de nosaltres trencar-los la rutina, perquè és, bueno, és la situació que estem vivint, això amb ells els genera una certa situació d'alerta, ¿vale? Que hi ha animals que ho assumeixen millor i en animals doncs, que... els genera llavors l'estrès o una ansietat.
Hem de recordar que el teu centre veterinari òbviament està tancat, però vull dir, a través del telèfon mòbil que hem donat abans, que ara repetiré, el 669-041-095 raivet.com a internet, m'imagino que estan tancats, però a través del telèfon, a través de les pàgines web es manté el feedback amb els teus amb els teus clients, no? I amb els teus pacients. Els pacients no, que de moment no fan servir el WhatsApp, ja el faran servir ja. Ja arribarà
ja
un telèfon
faran,
per
ja.
Gossos, ja el faran.
Ja.
Però el contacte es manté, no?
Exacte, el contacte, tots els meus pacients tenen el telèfon i saben que en situacions d'urgència, doncs, encara que sigui fora d'horari, em poden localitzar. I llavors, sempre que hi ha una situació d'atenció d'urgència, doncs, si realment és una urgència, han d'anar a les clíniques convencionals perquè se necessita el tractament convencional per tractar-ho. I després ja nosaltres hi treballarem perquè ha aparegut, no, aquesta urgència. Vull dir, el nostre servei és urgent, doncs, per exemple, quan ja portava un temps en un manteniment i ha empitjorat de tal manera, doncs, que no es mou, no es vol aixecar o té un pic de dolor, vale? Però normalment si hi ha una urgència mèdica s'ha d'anar a la clínica veterinària que tens normalment de rutinària, vale?
Hola.
La clínica de confiança, en tot cas, com deia.
Exacte. I a nosaltres comunicar-nos-ho i nosaltres, doncs, si podem després ajudar, perfecte.
Molt bé. Quines serien, Laia, les preocupacions respecte als animals de companyia que han estat en contacte amb persones infectades amb el Covid-19?
A què et refereixes?
No, les preocupacions, vull dir, quina, una persona, un animal de companyia que ha estat en contacte amb una persona que està malalta, quines preocupacions hem de tenir per aquest gos o per aquest gat si ha estat en contacte? Vull dir, no li passarà absolutament res? No es posarà malaltó el gos o el gat?
L'OMS no diu que no hi ha cap evidència científica de que el gos o el gat es pugui contagiar del coronavirus humà, no? Mm-hmm. Vull dir, no hi ha cap evidència científica que els gossos es puguin contagiar, ni els gats tampoc.
Vull dir que en aquest aspecte podem estar tranquils, ho dic perquè, clar, són milers i milers de gossos i gats que estan compartint ja ara amb moltes persones.
Uh-huh.
Vull dir, però tranquil·litat absoluta. Jo vull remarcar-ho molt, Laia, ja m'entens, no? Perquè
sí, els abandonaments.
Clar, és que aquí està el tema, uh-huh. No?
Sí, efectivament, aviam, els gossos, no hi ha cap evidència científica ni cap estudi ni cap comunicació per l'Organització Mundial de la Salut en la que es digui que el coronavirus afecta a gossos i a gats i que es transmeti cap a aquestes espècies. L'únic que hem de fer és que si nosaltres patim o estem contagiats de coronavirus, doncs com qualsevol altra malaltia, vull dir, evitar el contacte amb persones i amb els animals de tal manera que ells tampoc no es quedin amb una càrrega vírica en la seva superfície i ja està, i poca cosa més. Vull dir, no hem d'estar a punt, no?, de treure'l fora de casa, com aquell qui diu, vale? Penseu una cosa, que si nosaltres no tenim coronavirus, el gos no en tindrà.
Mm-hmm, efectivament. I si, per desgràcia, tenim el coronavirus a casa, una parella de per exemple, o una persona que viu sola, perquè hi ha tantes persones que viuen soles i que escolten la ràdio i té el Covid-19, aleshores amb aquell gos o aquell gat, potser que amb el gat és més fàcil, però el gos, que l'alternativa és primer trucar al Col·legi de Veterinaris,
que ens ajudin,
no?
Uh-huh. Bueno, que ells també tenen altres fonts d'informació oficials en les que poden donar sortida a altres solucions que nosaltres com a clínics particulars no coneixem, no? Uh-huh. I llavors trucar al Col·legi de Veterinaris, trucar, si no, també al Departament de Benestar, a Afers Socials, vull dir, perquè per explicar la situació i llavors que ens donin aquestes guidelines, no?, que podem utilitzar en aquests casos. Això és com una persona que és dependent. Si tenim una persona gran que és dependent i li hem d'anar a portar el menjar o a tractar-la o el que sigui, pues, hi hem d'anar, no? Doncs en aquest cas entenc que és una situació també en la qual que aquest pacient, aquest animal té unes necessitats i s'han de satisfer, amb la qual cosa, doncs, ha d'anar-hi una persona o bé aquest animal deixar-lo a casa d'unes altres persones o amics o companys que puguin atendre'l fins que el seu propietari se recuperi. Que seria el més fàcil.
Clar, que seria un amic, un veí, per exemple. Seria, a més, amb tota la tranquil·litat del món, perquè ho hem dit, no sé si ho hem dit 10 vegades, entre avui i fa 2 setmanes, que tranquils, que gossos i gats en cap moment podran, vull dir, no tenen la malaltia ni la tindran. Vull dir, tenen la sort de que s'han lliurat aquesta pandèmia. D'altres pandèmies no, però d'aquesta
sí. No, altres no. I si no, rentar amb aigua i sabó, fa una dutxa i ja està.
Molt bé. Una qüestió molt, molt particular. Si el gosset que tenim a casa és un gosset petit, és a dir, fa poc que el tenim, és petitó, fins ha entrat a casa, és un membre més de la família, clar, aquest gos no el podem treure a passejar, sí que l'hem de treure, l'hem de tractar de forma diferent, Laia?
Depèn l'edat en la que estigui. Normalment els gossos, fins que no tenen una tercera vacuna, que sol ser cap al voltant dels 3 mesos, es recomana no treure'ls a passejar, no?, per als riscos de les seves pròpies malalties. I llavors, si aquest cadell doncs, ja pot sortir a passejar, ja té com diguéssim, l'autorització del seu veterinari, doncs s'ha de treure a passejar com qualsevol altre animal. Sí que és veritat que quan són petits se'ls ha d'ensenyar a fer pipi caca fora, això és més temps. Durant aquest confinament, doncs, donada el temps que tenim per passeig, que no és més de 15-20 minuts, doncs en aquests 15-20 minuts, si l'animal no fa res, doncs el seu aprenentatge de la pipi i de caca fora del carrer doncs s'allargarà una miqueta més, i llavors haurem de tindre doncs una zona, uns empapadors a casa, on ensenyar-li que quan no ho fa fora, doncs ho fa dins. És l'únic inconvenient que tindrem.
Uh-huh. El tema del menjar no hem parlat. L'alimentació del gat o del gos mentre duri el confinament no ha de canviar per res, o sí que ha de canviar?
Bueno, depèn. Clar, jo sóc una veterinària que em caracteritzo bastant per la medicina natural. Per tant, convido a que trenqui una miqueta la rutina del pinso, d'aquesta dieta comercial que tenim a l'abast de tothom i és tan fàcil d'aconseguir, i que cuinin, que els hi cuinin, que els hi donguin de tot. Vull dir, és que els animals, els gossos poden menjar de tot sense cap problema, sempre que no hi hagi una contraindicació veterinària, alguna patologia, però un animal sa no té cap problema. I la veritat és que així també una miqueta disminuïm l'estrès d'estar a casa, ells proven altres coses diferents, amb el menjar podem jugar a amagar el menjar a la casa, amagar el menjar sota un drap, per exemple, i que l'hagin de buscar. Quin menjar pots donar? Doncs poden menjar de tot. Són carnívors facultatius, que vol dir que s'han acostumat a menjar el que menja l'humà per l'efecte de la domesticació. Per tant, totes les verdures bullides o fetes al vapor, les carns, hi ha moltes línies d'alimentació. Penseu que hi ha la línia crua, amb la qual cosa els gossos poden menjar perfectament carn crua sense cap problema, i els ossos també, si són crus, no hi ha problema. El problema és quan estan cuinats.
Clar, segurament que els hi agrada molt més la carn que la verdura.
Jo, això és una resposta que convido que provin cada propietari, clar, no? Els fiquin un plat de menjar i els fiquin un plat de pinso, aviam què fan.
A veure què fan. El tema és molt interessant, això de jugar amb el gos a casa. Ara que estem tancats, que fem la quarantena, és una bona alternativa, no? Que no surti al carrer tantes vegades. Jugar amb ell, allò que deies, amagar-li llaminadures per gossos, eh? Vull dir, això sí. És una bona solució.
Sí, jo el que més recomano, per no pujar el nivell d'energia i d'ansietat de l'animal, perquè quan tu inicies un joc, clar, després tu el vols parar, però l'animal el deixes en un estat d'activitat molt alta, no?
Sí.
I llavors aquesta activitat molt alta, l'únic que aconselles és que agafi alguna cosa i arrossegui algú que no vulgui, o t'estigui tot el rato demanant més atenció. Llavors, els millors jocs que desestressen moltíssim i cansen emocionalment els gossos són els jocs d'olfateig o de rastreig, ¿vale? Llavors, per què? Perquè l'animal està molt concentrat en una activitat que és buscar el menjar. Per tant, utilitzen un sentit que està bastant atrofiat en els gossos que tenim a dia d'avui, que és l'olfacte. Llavors, mitjançant l'olfacte, troben aquell premi i, a més, el poden menjar, que és una recompensa doncs supergrata. Llavors, jo convido, hi ha molts companys que en els Instagrams tenen publicats moltíssims jocs, coses superdivertides per entretindre els gossos, que ho busquin. Amb el dia d'avui, amb les xarxes socials, hi ha moltíssims. Però, sobretot, jo prioritzaria més les activitats d'olfateig i rastreig, d'amagar coses, de buscar dels jocs cognitius, més que d'activitats físiques, perquè, si no, a l'animal el deixem un nivell d'energia bastant alt, ¿vale?
I no el podem parar, vull dir, clar, és el...
Bueno, costa més, clar, perquè no té un espai on córrer i alliberar, no?, tota aquesta energia que nosaltres hem generat amb el joc actiu.
Laia, una qüestió, ja pràcticament estem acabant. Vull dir, mentre duri la quarantena, el confinament, les persones doncs tenim moments bons i moments no tan bons. Si estem passant per un moment baix d'ansietat o de tristesa, això el gos i el gat identifiquen aquestes senyals d'ansietat en les persones?
Sí, totalment, però no passa res.
No passa res?
No.
M'alegro
no moltíssim. Passa res, és una cosa puntual i tot passarà i és normal que tinguem els i baixos, i llavors la, de fet ells estan aquí com acompanyants, amb la qual cosa ens poden ajudar i molt.
Mm-hmm. Vull dir, però tampoc no sé si és si és que seria correcta la pregunta, tampoc ens hem de, en fi, quan estem tristos o estem avorrits o abusar massa de l'animal, ja m'entens, no? Mm-hmm. Vull dir, buscar massa el seu afecte, perquè mm-hmm. per exemple, les persones que estan soles, no? Durant aquests dies, imagina't en una casa, petita, en un pis petit, vull
sí.
dir, tancat, vull dir, que no surts mai, tens una certa edat i només tens un gos, vull dir, mm-hmm. tampoc hem d'abusar, no? De la fidelitat d'aquest animal, o
exacte,
sí?
Hem de, tens tota la raó, hem de respectar els seus moments de soledat, i això és molt important de cara després a la tornada a la rutina. Mm-hmm. Perquè si nosaltres generem un hiperapego, mm-hmm. després d'aquest animal, quan nosaltres no estiguem i entre la rutina habitual, generarà una situació d'ansietat.
Clar.
I en aquesta situació d'ansietat, depèn del nivell que sigui, doncs ens podem trobar diferents situacions bueno, que no ens agradin gaire.
Mm-hmm.
Correcte.
Molt bé. I abans d'acabar, per evitar les presses, no vull oblidar-me que les converses veterinàries estan patrocinades pel Col·legi de Veterinaris de Girona i per el Centre Verd. Laia, doncs, com sempre, ha estat un plaer compartir amb tu aquests dos programes, ja fa dues setmanes i aquest, estem acabant, però és molt important, vull dir, conviure i aprofitar, jo crec que és una oportunitat única, aprofitar, aprendre dels nostres animals, mm-hmm. perquè podem aprendre, no, moltíssim, siguin mm-hmm. gats o siguin gossos. Mm-hmm. Laia Borràs, gràcies, i deixa'm
gràcies
que recordi, recordem
sí.
que la Laia Borràs la trobareu a la clínica Reibé, també baixa amb B de veterinari, a
sí.
internet www.reibet.com, i teniu un telèfon directe per qualsevol necessitat que tingueu aquests dies,
mm-hmm.
669 041 095. T'ho torno a repetir, la clínica Reibet, 669 041 095. Laia, gràcies i salut.
Gràcies.
Bona
tu.
Tarda.
Adéu. Adéu, salut.
Adéu. Baby, baby, baby.